Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Pràcticament 7 minuts i arribem a les 10 del matí. Us ho estàvem informant des d'aquest programa i des de primera hora. Els casos de Covid segueixen pujant arreu de l'estat espanyol i ja s'han registrat 28.900 positius de Covid-19 i 48 de funció en les darreres 24 hores. Catalunya encapçala els casos dels últims 7 dies amb 21.730. Quan es deia i es pronosticava que acabaríem la setmana amb 30.000, doncs bé, ja hi som cap allà. Seguida per Madrid i el País Valencià. Pel que fa a les residències, s'han registrat 266 positius entre els usuaris i 355 entre els professionals a l'últim recompte. Vaja, unes dades que fan feredat, que encara formen part d'aquesta sisena onada, la Delta, i a l'espera que vingui la següent onada que ja s'anuncia per part dels especialistes que serà d'Omicron. Precisament, parlem de tot plegat amb un especialista. Ell és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Doctor Juan Pablo Horcajada, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot per l'Hospital del Mar. Com estan amb números, si han notat aquest increment de la sisena onada?
Sí, ja l'hem notat. L'hem notat perquè ja tenim una planta Covid sencera plena i ja hem obert una segona planta Covid. Això ja parla de més de 30 pacients ingressats a plantes convencionals, cosa que fa 15 dies no era així, no? Hem notat un canvi molt important. I a nivell de crítics també, ara mateix tenim 13 pacients a crítics, que ja dic, fa un temps, dues o tres setmanes teníem 6 pacients, s'ha duplicat el número de pacients a les UCIs, i per tant estem en una situació que ja comença a ser preocupant, ja estem començant a canviar circuits, estem mirant el pla de contingència, fent canvis, revisant les guàrdies, en fi, ja hi ha una moguda que recorda a tota la resta de les onades. Per tant, estem en una onada i a més una onada que es veu que pujarà.
Clar, em recordava aquesta moguda que ens deia que suposa pels treballadors, treballadores, especialistes que treballen a l'Hospital del Mar, però recordem què significa pels pacients que un hospital estigui així.
Home, que un hospital estigui així implica també que hi ha pacients probablement que, tot i que fem tot l'esforç possible, no?, per atendre'ls perfectament, no?, doncs a lo millor hi ha cirurgies que s'estan començant a endarrerir, o hi ha pacients que en comptes d'ingressar a la planta que li pertoca, s'ha tingut que canviar de planta a unes altres habitacions, perquè el que ja dic, hi ha moltes necessitats de llits de Covid, i per fer llits de Covid has de generar un espai propi de Covid i això genera canvis, i aquests canvis, doncs sí, els acaben patint els pacients, per suposat.
També és cert que cada vegada que li demanem a algun especialista sobre la matèria, el que ens estan donant són una fotografia de fa aproximadament una setmana, de fa pràcticament 15 dies. Per tant, el que estem veient ara, tots els casos, aquest increment de casos que estem veient a casa nostra, són la fotografia ja del Pont de la Puríssima?
A l'inici, sí, jo crec que ja estem notant-lo, ja ho estem notant i probablement es noti més els propers dies, sí.
Si no s'aprova cap mesura al respecte, ahir, però, Magda Campins anunciava que sí, que proposarien al govern restriccions pel que fa als grups de persones per Nadal, però si no s'aplica cap mesura al respecte o només s'aplica aquesta, cap on podem anar?
Doncs l'increment seria major. Vull dir, si ja ho hem après d'altres onades, si no fem restriccions, I això ho acaba de dir el Consell Europeu, també, ha donat l'avís de que si no es fan restriccions, doncs aquestes onades seran més grans, no? Més altes, amb més velocitat i amb més afectats. I ja sabem que el que funciona al final són les restriccions. S'estan fent intents amb diferents accions, com ha estat la del certificat Covid, que segur que ha fet efecte, segur que ha fet efecte. Si no hagués estat el certificat Covid, potser estaríem pitjor. I també s'està pensant, no?, que la vacuna tindrà un efecte important, però probablement no doni temps. I és també el que pensem, no?, que només amb la vacunació, sense fer restriccions, pues la onada serà pitjor.
Pel que fa a la vacunació, ja han sortit alguns estudis que diuen que amb la vacunació només no n'hi ha prou per frenar aquesta variant Omicron.
La variant Omicron encara nosaltres no la tenim, però és que ni tan sols la Delta. Vull dir, la Delta, que és la que tenim ara, és la que està augmentant tant als hospitals, tot i que s'està fent vacunació. Potser el ritme de vacunació hauria de ser més gran, pot ser, però clar, ja arriba un moment que tampoc es pot vacunar 1 milió de persones en 15 dies, no? Per tant, no només és l'Omicron, i l'Omicron, quan arribi, pues ja veurem exactament quin impacte té en la manca de protecció que poden oferir les vacunes, que sembla que un grau de no protecció sí que hi haurà.
Jo crec que és la pregunta del milió, la que es fa moltíssima gent a dia d'avui, com ja se la va fer l'any passat, eh? Podrem celebrar el Nadal, doctor?
Home, jo crec que el Nadal es podrà celebrar, però es podrà celebrar tenint en compte una sèrie de mesures preventives, que és juntar-se poca gent, juntar-se poca gent la mesura que es pugui, en espais grans, en espais ben ventilats. Són mesures que a vegades no són fàcils de complir i que disposar d'un espai gran, doncs, no està a l'abast de tothom, però sí que igual es pot evitar, pues, això, tenir reunions molt grans i no ventilades, no? El tema de ventilació sí que és fàcil, és accessible. Home, entenc que es pot passar fred, però bueno, es poden fer combinacions, es poden fer moments de ventilació, no sé. Jo crec que el tema de... O, per exemple, les tertúlies fer-les amb mascareta, no? En comptes de només treure la mascareta per lo que és el menjar. Una vegada que has menjat, et pots posar la mascareta, no? Per tant, home, jo crec que en unes circumstàncies de protecció i de mesures preventives sí que es podran, sí.
Malgrat que ja s'ha començat aquesta vacunació als nanos d'11 a 5 anys, les dades a les escoles també són força elevades. Com valora aquesta situació a les escoles? I dit això, seria bo tancar les escoles abans del 22, com es fa habitualment?
El tema de les escoles no deixa de ser una obvietat. Per què? Perquè en aquesta franja d'edat no hi ha gent vacunada, no? I per aquest motiu s'ha decidit vacunar. S'ha decidit vacunar tant per protegir els infants com per protegir la resta dels ciutadans, sobretot aquells que tenen les defenses més baixes i que inclús estan vacunats, doncs podrien tenir problemes si hi ha una transmissió important en aquell moment, no? Jo crec que els nens... A les escoles sí que realment, segurament, hi estan havent, per suposat, no? Estan havent contagis perquè no porten la vacuna, i la política que s'ha implementat de vacunar a la gent el més ràpid possible, pues seria la que ens ajudaria a no tenir que plantejar-nos mesures tan restrictives com el tancament d'escoles, que no deixa de ser l'últim, no? Que no deixa de ser l'últim.
Ara ens parlava de trencar aquesta transmissibilitat a través de la vacuna cap als infants, que recordem que és aquesta vacuna de Pfizer pediàtrica, diguem, amb menys dosi, evidentment, que la d'adults, que s'estan vacunant o han demanat cita ja per vacunar-se més de 70.000 infants. Malgrat tot, hi som a temps de trencar aquesta transmissibilitat amb els números que tenim sobre la taula?
Depèn de quan diguem quin és som a temps. Com dius som a temps, d'aquí una setmana no, però sí que som a temps d'aquí a més setmanes. Això és qüestió de la velocitat de vacunació. Depèn.
Dit d'una altra manera, ara mateix el virus a casa nostra està fora de control?
Bueno, està com a tot arreu. En aquest moment, sí, el virus està escampant, s'està escampant a una velocitat molt important. Sí, està fora de control, sí. Això ho ha de saber, on de sàpiga tothom. Vull dir, aquí el gran problema que hi ha és que hi ha un sector de la població que està fent la vida normal com si no passés res i que ja les notícies les arriben i no acaben de... Bueno, pues ja és el de sempre, no? Però és que estem de nou amb un augment de transmissió i de contagis molt important. Vull dir, i això s'ha de saber i s'ha de fer una sèrie de mesures preventives, inclús restriccions, perquè si no això continuarà pujant. O sigui, aquest virus és un virus que és que no ha parat. No ha parat. O sigui, el fet de que després de l'estiu hem tingut una època d'estar tranquils i tal, no vol dir que el virus hagi marxat. I aquesta és la sensació que a vegades veus en algunes persones, no? Que el virus ha marxat i que això és el que queda són quatre coses, no? No. O sigui, aquest virus continua molt, molt rabiós. Aquest virus, a més, ha fet una mutació, unes mutacions molt importants en la variant Omicron, que tindrà unes conseqüències, que ja veurem quines, no? en aquestes onades. Inclús podríem tenir una onada bifàsica, no? Que tinguem una onada amb dos pics, un primer pic de Delta i després un segon pic d'Omicron, o que estiguin barrejades i es formi un gran pic, no? Vull dir, i això és un tema que s'ha de tenir en compte. No es tracta de ser alarmista, però no es pot mirar per un altre costat.
Donem la paraula als tertulians que tenim avui a la taula i a l'estudi de Ràdio Estel. Això sí, tots amb mascareta, doctor? Josep Maria.
Sí.
Molt bé.
Bon dia, doctor. No, miri, vostè ha dit que funcionen les restriccions, evidentment, i segur que sí. Però miri, repassant una mica l'estadística, abans de venir ho he fet, l'estadística d'aquí, de Catalunya, semblant a la d'Espanya, no? dels últims grans pics. Resulta que fins on vaig arribar jo, fins que era la tardor del 2020. A la tardor del 2020, després de l'estiu, que hi va haver un cert relax, hi ha un pic important. Al gener del 2021, després dels Nadals, hi ha un altre pic important. Al juliol, torna a haver un altre pic important, després de les revetlles i d'un relaxament considerable. I ara, vostè ho ha dit, comencem a notar, ara estem en fase ascendent amb un pic, perquè després del pont, aquest tan llarg que ha coincidit aquest any, escolti, vol dir que no fem tard si ara es proposa noves mesures? Ja ho sé que és molt desagradable, no és fàcil, no és simpàtic, quan hi ha un pont, quan hi ha un Nadal o tal, posar restriccions, però és que mires l'estadística i veus que després de cada revetlles, estius, ponts, pujada. Home, no, alguna cosa no fem bé.
Sí, home, això és el que jo dic, les restriccions preventives, saps? Fer restriccions preventives,
sí.
Quan els hospitals estan buits, quan no hi ha pacients als hospitals, o hi ha molt pocs, costa molt de fer entendre, eh? Vull dir, jo no és que estigui en contra, eh? Jo faria restriccions preventives, però això no ho fa cap país. Vull dir, quan tens a l'hospital, com quan teníem a l'hospital al mes d'octubre, que teníem molt pocs pacients al mes de novembre, a finals de novembre probablement és quan s'havia el que vostè està explicant, d'adelantar-se, no? D'adelantar-se.
Mm.
Bueno, no és fàcil. O sigui, això mateix que estem parlant ara, no? No és fàcil, ni serà fàcil ara per restriccions, eh? Perquè la gent està farta, perquè la gent no acaba d'entendre, perquè hi ha molta activitat que continua que no acaba d'arrencar i la fa por de l'economia. I, bueno, jo no tinc que entrar aquí perquè jo soc metge, però també la psicologia de les persones és important, no? Per tant, si fem restriccions preventives, que és el que dic jo, de dir, quan els hospitals encara no estan notant res, sinó que, bueno, es veu que hi ha un començament d'augment de contagis, que és el que va passar a finals de novembre, pues no sabem quina reacció tindria la societat o quin grau de compliment hi hauria. Perquè és com de dir, bueno, això ho estem fent per si de cas, no? Que és que realment, quan realment pararíem aquesta onada d'una manera més contundent. S'ha intentat? Sí, s'ha intentat amb el certificat Covid, que el certificat Covid també va trigar un temps en posar-se en marxa per temes logístics i tècnics, no? I, bueno, és una mesura restrictiva, que sí que es va aplicar, bueno, no dic molt sovint, però sí que s'ha aplicat ja està aplicada, no? Per tant, és això, és que estic d'acord en que les restriccions funcionen, però lo difícil és saber quan quan instaurar-les d'una manera proporcional al mal que s'està contrarrestant.
David.
Sí, jo volia fer una pregunta molt concreta al doctor. Quan s'acabarà això? O sigui, quan i com, diguem, no? Perquè ara ja estem...
Pregunta al milió, eh?
Estem començant a perdre l'esperança una mica. Estem començant a pensar que això serà sempre així, no? Perquè ja ens hem vacunat, ja hem fet... Ja ho hem provat tot, no?, d'alguna manera. I les restriccions tenen un impacte econòmic i social. Això tampoc es pot...
I tant.
Vostè, diguem, si quan... Com pensa que s'acabarà? Sí. 2 anys vista, 3 anys vista? Sí. Hi haurà un moment que ja no hi haurà més onades? Com anirà això?
A veure, això anirà que fins que no estigui vacunada una gran part de la població mundial, hi haurà el risc de noves variants com l'Omicron, que de moment no ens ha arribat. No ens ha arribat i que ja veurem quin impacte tindrà. Això el que està dient és, ja et pots vacunar tu tot el que vulguis, que si el país del costat no s'ha vacunat, generarà una nova soca que es menjarà la vacuna. Per tant, això pot durar anys. Això pot durar anys. Si no, es fa una política de vacunació a nivell mundial, que l'OMS ha dit que l'OMS pensa que fins al 2024 no estarà vacunada a l'Àfrica. Si és que, saps? Vull dir que el ritme de vacunació de l'Àfrica, que no és l'únic continent que no està vacunat, no? Per tant, sí, és un tema que pot durar anys, el que passa que l'esperança és que segons va avançant la vacunació, bueno, pues que hi hagin onades cada vegada més baixes, no? Més petites, menys freqüents, no? També és veritat que seran onades que, sobretot, seran els mesos freds, perquè ara aquest augment que estem visquent és perquè ha canviat el clima, no? Ha canviat i es fa fred i la gent es junta en llocs petits o malament ventilats, no? Perquè fa fred, la gent no està a les terrasses, que és realment un lloc en el que, bueno, pues es fa molt poc... Hi ha molta ventilació i el virus no es concentra. Per tant, això pot durar. Això pot durar un temps més llarg del que ens agradaria.
En Manuel Milian, que feia que sí amb el cap, eh?
No, és que feia que sí perquè anava a fer la pregunta justament que quasi ha contestat ara. És a dir, jo anava a preguntar-li quin sentit té la hipervacunació si tenim a la porta del costat un senyor que és un continent tot africà sense vacunar. És a dir, crec que l'ordre de la lògica, cosa que a vegades en política no funciona, però l'ordre de la lògica i de la racionalitat diu anem a fer una primera batuda a tot el món, a tota la població, i que les Nacions Unides, l'OMS, que alguna cosa ha de servir, no per avisar simplement, sinó per executar, és que facin unes campanyes internacionals de vacunació general. I això mitigarà alguna cosa. Evidentment, n'hi haurà que passar una segona vacuna, una tercera vacuna, el que sigui. Però, clar, si tenim a la casa del costat la gent contaminable... Quina defensa tenim nosaltres a casa meva? I clar, el que acaba de contestar el doctor, a tu, a David, l'acaba de contestar dient, esclar, és que si no ens vacunem tots aquí, això se repetirà. I aquest és el drama. És a dir, de què serveixen les Nacions Unides? De què serveixen? De què serveix el pressupost de l'OMS? Que marquen una pauta, una contribució especial de tot el món, de totes les nacions de les Nacions Unides, que posi una quantitat perquè tota Àfrica i tota Àsia sigui vacunada. Perquè si no estarem en les onades i onades i no en sortirem d'onades. Això és el que li volia preguntar, però ja m'ho ha contestat, clar.
Doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, moltíssima força. Fa temps que volia preguntar-li a un metge i no li he preguntat. Troben a faltar els aplaudiments?
Els metges estan molt, molt, molt cansats. Els metges no necessiten aplaudiments. Els metges el que necessiten és més comprensió, més inversió, més mitjans, que si volen contractar infermeres o metges es puguin contractar metges o infermeres, i lo que els sanitaris necessitem, torno a dir, no són aplaudiments, sinó que la gent faci les coses correctament a lo que li pertoca a cadascú. A lo que li pertoca a cadascú. Vull dir, viure conscients de que ja sé que tothom està molt cansat, però nosaltres també estem cansats, molt més cansats, I no pot ser la sensació aquesta que tenim de que anem pel carrer i dius que la gent viu, hi ha gent que viu en un altre món. Aquells botellots, no, de l'estiu a la platja de la Barceloneta, que sorties de veure un pacient Covid, miraves des de l'Hospital del Mar, es veu la platja de la Barceloneta, no? I veies a la gent allà amb el botellot. Escolta'm, això és una esquizofrènia. La nostra societat no ha madurat. No ha madurat. El que nosaltres voldríem és una societat madura en la que les mesures restrictives es fessin de manera voluntària, cadascú la seva, i no que tingui que venir aquí el govern a tancar bars o a tancar discoteques o el que sigui, no?
Doctor...
Entenc que és un cant al cel, però és el que necessitem.
Bé, doctor Horcajada, moltíssimes gràcies i em reitero, molta força, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, adéu.